Un quart d'onze. En aquests darrers dies, i en els dies que venen, tornarem a veure molt aquelles imatges que es van quedar enregistrades a la nostra retina ara fa 20 anys. Les d'aquells dos avions, després vindria l'avió del Pentàgon i d'aquell altre que va caure gràcies també a que precisament els ocupants de l'avió, el Vol 93, van decidir enfrontar-se als segrestadors i l'avió va caure en un prat de Pensilvània, però en qualsevol cas, aquelles imatges dels dos avions estavellant-se a les Torres Bessones. Hi havia una sitgetana en el seu dia, ben a prop, segurament n'hi havia més, eh? Però 10 dies després de l'11 de setembre saludàvem nosaltres Núria Vidal, en conversa amb en Pitu Valera. La Núria, aleshores, era assessora tècnica de la Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Nova York. Després es traslladaria a Washington i després la vida la va portar aquesta ONG de Good Bites, amb ella, en Jaume Jornet i tota una bona colla, amb projectes a l'Índia. Però en aquell moment, aquell 11 de setembre, la Núria havia d'anar a les Torres Bessones a comprar uns obsequis per gent de Sitges, amb les quals veuria de tornada. Esperava una amiga que venia de Los Angeles. L'amiga va arribar abans d'hora, van anar a fer un cafè i mentre feien el cafè va passar el que va passar. En Pitu Valera, amb la Núria Vidal, han passat 20 anys d'aquella entrevista del 21 de setembre del 2001.
Començo, aprofitant que estàs a Sitges, com ho veus ara? Ara que estàs aquí, a Sitges, al teu poble...
No vegis lo preciós que el trobo. Sí, la veritat és que tornava... Mira, vaig amb la càmera fotogràfica a la bossa, que mai, a vegades, doncs, vaig agafar i vaig a fer fotografies, però dius, i si no ho tornes a veure? És a dir, aquesta sensació d'efimeritat, de que les coses, doncs, en un moment determinat poden deixar de ser, doncs, l'he tinguda. L'he tinguda i ben bé, doncs, perquè aquell matí jo m'aixecava de casa, volia sortir de casa abans de l'hora que ho faig habitualment perquè havia d'anar a buscar uns regals per portar després de les vacances aquí, i la parada de metro que havia de baixar era el World Trade Center, és a dir, que havia d'anar en allà. Va arribar una amiga meva de Los Angeles que venia a passar un parell de dies i en comptes d'agafar el metro com fa sempre va agafar un taxi. És a dir, que per això va arribar a casa. I en comptes de marxar jo i ella venia a casa i quedar-se, doncs jo vaig tenir-me que esperar, li vaig obrir la porta i dic, oi, ja ets aquí? Diu, sí, sí, ja sóc aquí. Dic, doncs vinga, va, fem un cafè. I em vaig esperar mitja horeta més. És a dir, que en comptes de sortir a 8:45, per arribar a 9:00 a les Torres, doncs vaig a sortir de casa gairebé a 9:00 i ja no em van deixar arribar. Sí, vaig arribar a mig camí, ens van aturar tots els metros, tota la ciutat es va quedar aturada, vaig sortir al carrer i, clar, la gent diu, però que no te n'has enterat, no saps què ha passat, és que sembla, bueno, hi ha un avió que ha xocat, vull dir, en aquells moments encara no es parlava ni d'atemptat, no? Es parlava, doncs, de desastre aeri, però, clar, molt casual és que després, al cap d'uns minuts, va tornar a xocar un altre avió. I bé, aleshores jo vaig dir, jo no vaig cap avall, vaig cap amunt, però anant cap amunt, cap a la cinquena, i hi ha un punt que es veuen bé les torres, que ja molt a prop de la meva feina, estava arribant al meu lloc, que tothom estava sent desallotjat, i un dels xinesos que és porter del meu edifici em fa així, em senyala les torres, i en aquell moment la segona torre esclatava i va caure. Jo en aquell moment vaig sentir una germanor, per dir la paraula, amb tota la gent de color que veig per Nova York, que aquest és un aspecte fascinant de viure en aquella ciutat, no? Un xino que m'agafava la mà i em deia, però, can you believe it? Em deia, pots creure-ho? Jo deia, mira, no sé. No sabies el que passava, evidentment, no sabies, però veies que tothom ja començava a pujar cap amunt. El meu edifici, com et dic, havia estat desallotjat i... vaig demanar que em deixessin pujar perquè jo aquell dia havia d'enviar un article amb un editorial que havia acabat d'escriure, i el xino em diu, tens 3 minuts, puges i baixes. Diu, perquè no sé, no sabem si també perilla l'estat d'allò. En aquells moments arribaven notícies de Washington, arribaven notícies de Pittsburgh, vull dir que tot era...
Una cadena
tot coincidia, exacte. Vaig pujar dalt, la primera cosa que vaig fer va ser trucar a la meva filla, Anna, i li vaig dir, mira, Anna, estic bé, dic, no sé res més, dic, però ja et trucaré, no pateixis. Diu, mare, és que aquí només està trucant gent, perquè tot això va ser un seguit de... Tothom se'n va enterar en l'acte, sembla ser. Llavors, clar, la gent va començar a trucar a la meva filla I jo també, doncs, en fi, vaig enviar el meu article, vaig també contestar un dels emails que m'arribava dient digues algo, estàs bé? D'un amic meu de Barcelona. Després vaig trucar a casa perquè hi havia aquests amics, doncs, hi havia la Begoña, hi havia el Toni, que va ser molt, molt emotiu, doncs, i mira, estic bé, no pateixis, ja vinc. Dic, no sé quan arribaré, no sé què passa, em sembla que tot està aturat, per tant, tranquil. Vaig baixar a la 34 i allà vaig agafar el primer autobús que vaig trobar, que anava a direcció nord, que és on tinc la casa. En direcció nord, doncs, anàvem, totes les interseccions estaven absolutament obstruïdes, però la gent amb un ordre i amb una... amb un civisme que jo vaig quedar absolutament meravellada. Els autobusos anaven plens com allà, unes de sardines, això naturalment és així.
És així.
Però fins i tot jo portava una motxilla, que aquell dia havíem de fer una celebració amb els professors que havien arribat a Nova York enguany, i que havíem dit de fer un pa amb tomàquet, amb embotits, que havíem hagut d'anar a buscar en una botiga, doncs, que allà hi ha els embotits que ens agraden, portava un parell d'ampolletes de vi, tothom havia de portar alguna cosa, i motxilla, i dic, aquí no ho deixo, perquè no sé si podré tornar. És a dir, que embotits i pa amb tomàquet cap a casa, per si un cas. I bé, la motxilla en l'autobús me la vaig haver de posar al cap per permetre una altra persona que entrés, perquè pensaves aquí, com més estiguin dintre, millor, com més gent pugui anar pujant, millor, però si l'autobús estava a tope i no podien entrar més, la gent es quedava fora i esperava un altre autobús, sense histèria mínima.
Controlada, sí, podria dir.
Controlada, però després, esclar, dintre de l'autobús hi havia una tensió, gent amb els mòbils trucant, doncs, a parents, o que tenien a les torres, o bé gent, doncs, que deien, bueno, tu estàs aquí, tu estàs allà, escolta, ens trobem tots a tal lloc, doncs, perquè hi havia gent també que vivia en aquella zona, que s'estava desallotjant, i la gent, doncs, deia, mira, anem a casa l'àvia, o anem a casa el Pere, o anem a casa qui sigui, no? Però tothom estava, doncs, ordenant la seva vida i la vida dels seus. Era molt emocionant. Després d'anar els comentaris, no? Jo pensava, jo soc una persona que està lluitant o treballant molt l'aspecte de la multiculturalitat a Nova York, doncs, perquè és un tema que penso que aquí també ens ha d'interessar. I ens interessa, evidentment, perquè està arribant. Me n'adonava, doncs, que hi ha moments en què hi ha enfrontaments entre blancs, xinesos, negres, i aquest dia, a l'autobús, que hi havia gent de tot color i de tota gamma, la gent era una, tots eren americans, i això era el que primava. Jo no vull dir que sigui bo ni que sigui dolent, senzillament vull dir que hi va haver una necessitat d'unió de tots ells i aquesta unió es va donar. És a dir, aquesta unió era un sol grup de gent que deien, què és això, com pot ser? Jo no visc més en aquesta ciutat, o jo no... Però, sobretot, la idea de dir, jo sóc americà, l'endemà la gent, tothom sortia amb les banderetes. Jo, clar, algunes vegades et fa angoixa, perquè sempre la bandera que treus, depèn de la bandera que treus, sembla que et fa més angoixa o menys, però bueno, jo ho entenia perfectament. La gent va començar a parlar del seu amic que estava a la torre, del seu parent que estava a la torre, d'ell mateix que ja no havia tornat a l'edifici on jo vivia, per exemple, n'hi havia un. Tothom tenia alguna persona que tenia relació o que directament coneixia amb algú que estava a les torres. És a dir, que va ser un dia, doncs, de dol i de dur per tothom. L'èxode cap amunt, cap a Manhattan, jo visc a la punteta nord de Manhattan, a dalt de tot. És un lloc que em va semblar idíl·lic quan vaig arribar allà. L'autobús em va deixar a la 168, jo visc a la 207, vull dir que és un bon tros encara, i vaig pujar caminant. I allà tothom anava arribant, la gent, des de la part sud, per Broadway, gairebé tots arribàvem, cap a casa, no? Cap al nostre barri. El meu barri és un barri dominicà, bàsicament hi ha molts mulatos, I em va semblar arribar a la glòria, és a dir, la gent somreia, o si només no, encara que deien, quin dia, no?, i què ha passat, i d'on vens, i tothom parlava l'un amb l'altre explicant-nos, doncs, una mica el que havia estat aquella fugida cap allà dalt, amb la por i l'incertesa de que no sabies què passaria, però que anaves arribant a casa. Per mi, arribar a casa i trobar-me el Toni, que és un amic meu, doncs, de fa molts anys, i que no som parella, però que som molt amics, i trobar-me-l'en allà, i ell, evidentment, estava molt preocupat, va ser, per mi, potser un dels moments més forts, perquè me'n vaig adonar del que significava l'amistat. me'n vaig adonar doncs, que valia la pena tenir amics que veritablement en aquell moment et poguessin estar esperant, em poguessin estar esperant a casa. Amb la Begoña, que és aquesta amiga que jo dic que m'ha salvat la vida, perquè no ho sé què hagués passat, potser no m'hagués passat res, potser sí, no ho sé, perquè hi ha molta gent que va anar en aquella zona i després doncs, no els han localitzat.
Creieu en el destí?
Crec en el destí, què vol dir amb això? No, no crec en el destí. No, no crec. Aleshores, em van ensenyar que no havia de creure en el destí.
D'acord.
Aleshores, penso que no, que... No ho sé, hauríem de pensar una mica més, però bueno, em sembla que no. De tota manera, bé, quan vaig arribar a casa, vam enxufar la televisió, tots, bueno, i ells ja hi estaven, naturalment, i tots tres ens vam quedar pendents de les notícies i del que passava tot el dia. Vull dir, va ser un dia estrany, no?, amb el cap, amb aquí el nus aquell, de tant en tant sorties a mirar a la finestra els fums que es veien des de baix de la ciutat, i... Doncs, no sé, jo la sensació de que allò era una guerra. Li deia a la Begoña, em deia, jo també en comparto tu parecer, em deia. I bueno, el Toni era potser més incrèdul en aquest sentit.
És que talment, com ho estàs explicant, Núria, sembla una guerra, això.
Sembla una guerra, sí. Però fixa't tu, per mi aquesta sensació encara és com, ja et dic, com inconscient, no? Mm-hmm. L'endemà... Jo estava preocupada doncs, perquè tenim un petit grup de professors que està a Nova York i jo havia de saber si estaven bé i que alguns m'havien trucat a casa, afortunadament, sobretot el que em preocupava més perquè sabia que n'hi havia un que estava donant classe molt a prop de les Torres Bessones i no sabia què podia haver passat. I aquest professor doncs, em va trucar a la tarda vespre a casa i em va dir, Núria, estic bé, però si t'explico quedaràs de pedra. Dic, bueno, doncs explica. I em diu, mira, diu, és que estava a classe i entra un nen que arriba tard i em diu, escolti, profe, acaba de xocar un avió contra una torre a Bessona. Diu, va, maco, seu.
Sí.
Vull dir, allò, aquesta...
La incredulitat,
sí. No, ningú s'ho creia, mm-hmm. Perquè tothom li deia, no, les Torres Bessones les han atacat i el Pentàgon a Washington també. Diu, va, què més? Una d'índios ara, no? Mm-hmm. Doncs amb aquest professor m'explicava que, clar, que ells llavors en el moment van sentir un gran soroll que van començar rapidíssimament, van desallotjar les escoles. Vull dir que l'acció va ser rapidíssima. Tota la zona la van desallotjar, com ja sabeu, després van caure més edificis en aquella punta, encara està aïllat, encara estan problemes i molts dels edificis doncs, tenen perill de caure, no? I, bueno, i aquesta és una miqueta la història. El que et deia també l'endemà per mi també va ser dur, precisament per això, perquè volia baixar la feina, la nostra zona estava encara... van demanar a la gent que no anés a treballar i jo el que em feia era preocupar. A més, tenia els telèfons dels professors a l'oficina, no els tenia a casa. I vaig arribar a la feina, també hi havia l'agregat d'educació i els dos doncs, vam començar a fer tots els contactes que directe o indirectament ens van portar a saber que tota la nostra petita flota estava perfecta, estava bé. I alguns havien trigat 5 hores a arribar a casa caminant perquè no hi havia mitjans de comunicació, tot estava tallat, sobretot tot el que era accés a Manhattan. Sortir, la gent la van deixar anar sortint més o menys ordenadament, a peu, no hi havia cap vehicle que es deixés sortir excepte autobusos i transport públic. Però és a dir, tot el que més es va quedar tallat. I l'entrada, doncs clar, com molta gent no podia passar amb el metro per anar a casa, doncs havien d'anar a peu i van trigar doncs, 4 i 5 hores. 4 hores vaig trigar jo anant amb autobús i a peu també, i trigo 25 minuts. És a dir, que mira. De la 34, aquell dia, l'endemà, el 12, que era dimecres, jo tenia una sensació de...
Creieu que era un malson?
Sí. Sí, evidentment, creiem que era un mal so, vull dir, hi havia moments de dir, però serà veritat? Perquè a més és que la sensació és que tu estaves a dintre d'una pel·lícula d'aquestes que veus i que et sembla, buf, que exagerats que són els americans, no?, com fan pel·lícules. Doncs no, era la realitat i la realitat, com ha dit la premsa molt bé, superava la ficció. Deies, no pot ser, no és impossible. Però jo aquell silenci del downtown, no?, el silenci perquè pràcticament no hi havia ningú, la gent no havia anat a treballar, només hi havia els 4 turistes perduts, pobrets, que amb unes cares que no... molta gent de catalana doncs, que havia anat a passar allà el cap de setmana perquè hi havia l'11 de setembre i perquè allò, clar, els allargava una mica més i allà s'havien quedat. Doncs aquella sensació i aquells soldats que van passar els camions de soldats per la 34 amb el signe de victòria, això a mi em va fer molt de neguit, molt, perquè vaig pensar que la victòria, no hi havia cap victòria, ni aquí hi havia moltes qüestions que s'havien de replantejar o que ens havíem de replantejar. Jo, si més no, com a persona que sempre m'he sentit compromès amb la societat, doncs pensava que en aquest moment m'havia de començar a plantejar una manera de viure que portés dins de la meva feina a fer pensar la gent. És a dir, jo pensava que com a professora, com a persona dedicada a la docència, havia de començar a buscar més vies perquè la canalla es fes crítica, perquè la canalla tingués opinió, perquè la canalla fos exigent amb la informació que se li dona. I bé, i aquests eren una mica els plantejaments, doncs, que com a persones i com a professionals ens fèiem, no? No sé, ara ja ho feia ordenat i ara potser que em centrem. A veure.
La preocupació continua encara, sobretot per aquest clima prebèl·lic que s'està respirant, sí. I cada cop més. Llegim els diaris, veiem la televisió, escoltem la ràdio, i això no fa bona pinta, com diríem
no,
aquí.
No, no fa bona pinta, la veritat és que no. El que jo en aquests moments el que et puc dir ara és, després d'haver tornat, el tipus de premsa que he anat consultant. Evidentment, com suposaràs, m'enganxo a internet una bona estona llegint el New York Times, el Washington Post, buscant doncs articles de persones com Noam Chomsky, que sé que és un intel·lectual doncs que és molt crític amb el sistema de govern americà, i que si més no doncs et busca altres punts de vista que tu t'interessa veure. Jo el que veig amb la premsa, fins i tot la premsa popular, o la més coneguda en allà, no? Com el New York Times o Washington Post, és que hi ha gent amb molt de sentit comú que està plantejant, compte, no ens enfrontem amb tot un grup de gent que no té a veure amb això, vull dir, siguem prudents. I per tant hi ha la veu de la prudència darrere de tot això. Què passarà? Doncs mira, no ho sé, perquè no, gràcies a Déu que no ho sé, entens? Bueno, no ho sé, perquè si fos tan fàcil possiblement podríem evitar veritables catàstrofes, però és imprevisible. Aquí també s'hi barreja la qüestió personal. A mi em fa tanta por l'extrema dreta americana com els extremistes islàmics, com aquestes postures fanàtiques d'una banda i de l'altra. És a dir, la gent ha d'aprendre a pensar, la gent ha de tenir totes les eines a l'abast, totes les eines informatives a l'abast per poder donar una opinió. El que sí que te n'estàs adonant és que darrere de tot això hi ha un cervell que no s'ha arriscat, de la mateixa manera que tota la gent normal del carrer, la gent americana que s'està apuntant a l'exèrcit com desesperat, que d'alguna manera fan que aquests ànims s'exaltin i la gent doncs s'apunti al que sigui, quan el cervell veritablement no s'està jugant la vida de la mateixa manera, sinó que s'està jugant els seus diners. I això a mi, clar, em posa de pell de gallina, tu.
Se suposa, Núria, que hi ha sentiments molt, molt diversificats. S'està parlant de guerra. Els americans què en pensen d'això?
Doncs mira, els americans hi ha de tot. Nosaltres el segon dia, a veure, aquest dia que et deia que havia baixat a la feina, a la nit, doncs el que et venia més de gust era estar amb gent i parlar, perquè per veure si ho enteníem. Vam anar a casa d'una amiga meva, Carmen Rubio, que està casada amb un dels Blues Brothers, no sé si us sona, un dels del conjunt aquest típic dels 60 i que encara ballen i encara són encantadors. Vull dir, el Lou Marini, que és el saxo dels Blues Brothers, estava a casa, i també hi havia el seu germà, del Lou, que són americans, molt americans. Vam anar-hi amb la Begoña, el Toni i la Carmen estava allà. Doncs bé, la primera part del vespre va ser contrastar una mica aquests punts de vista. Aquesta gent són gent sensible, gent civilitzada, gent intel·lectual, gent que pensa, gent que es preocupa, gent que s'informa. Ells tenien por de tot això, però se sentien molt americans i se sentien atacats, vull dir que jo no et diré que hi hagi només una postura. Parlar amb aquesta gent era molt reconfortant, perquè veies que estaven disposats al diàleg, que volien escoltar, que si no estaven d'acord ho deien. Mira, jo no estic d'acord amb aquest punt de vista, però jo penso doncs que això, i no estar d'acord doncs volia dir que clar, que tot el que s'amaga darrere, tot l'americà el pots posar en un mateix sac. No és cert això ho veus. És a dir, que tots els americans no són iguals. Hi ha gent molt responsable, molt maca, molt, molt vàlida, amb un cap i un cor meravellós, i que aquesta gent penso que podran fer feina a casa seva, però els mitjans de comunicació són molt forts. La responsabilitat dels mitjans de comunicació és tan gran. Qui domina aquests mitjans de comunicació? Aquesta és la qüestió més important. Vull dir, en el poble americà mig se'ls fa creure el que volen, es manipula molt les grans masses, i això fa patir. Per això parlava abans d'aquesta necessitat de desenvolupar un jovent crític, però amb les eines per poder ser crític, i que siguin exigents amb el nivell d'informació que tenen a les mans, que no es conformin amb que els diguin: escolta, mira, ha passat això i això és això, per aquest motiu. No, no n'hi ha prou. El que s'ha de fer és veure, dir: molt bé, aquest què diu? I aquest altre què diu? I què diu el Bin Laden, o què diuen la gent del Bin Laden, i què diuen els americans a darrere d'això, i què diu el Bush, el pare, i què diu el Bush, el fill, i què diu el Chomsky, i què diu el de més enllà. Amb tot aquest ventall d'opinions, tu pots tenir la teva pròpia opinió, la pots tenir, i qui et convenç més, quina informació et sembla la més adient i la més completa. Hem d'anar per aquí, perquè és que si no som exigents amb les coses, qualsevol ens pot fer creure. Moltes vegades diu: no, mira, aquest senyor en el poble, a nivell de poble, vosaltres ho sabeu, perquè la política de poble doncs també l'hem viscut, jo també l'he viscut a la pell. Doncs et diuen: ah, mira, aquest s'ha comprat una casa. Imagina't, entarem-nos-en de les coses, sisplau, no parlem en va. I això és el que passa a Amèrica, és que això tots estem pendents d'aquest fet, doncs, perquè pensem que ens pot afectar directament. Doncs siguem rigorosos amb la informació, no donem notícies sense saber si aquestes notícies són del tot certes, o donem-les i diem: bé, hi ha més punts de vista, anem a veure.
Contrastem-ho tot això.
Contrastem tot això, de debò. Jo estic molt preocupada amb aquest tema en aquests moments, doncs, perquè, per el que he vist i per el que ja tenia d'abans, però bé, ara encara molt més, amb molts més motius.
Us fa por tornar?
Doncs una miqueta sí. Sí que em fa por tornar. Em feia por venir a pujar a l'avió. Em feia molta por. I ara, doncs, tornar cap allà em fa por. Em fa por, doncs, per aquest desconeixement, que encara no tens tots els fils informatius a la mà, i per tant no sé si el meu cap pot arribar a entendre tot aquest engranatge, no ho sé, ho intentaré. Em fa por, doncs, perquè no sé què passarà. També penso que si hi hagués un estat de guerra o problemes, doncs mira, nosaltres som persones que tenim estatus diplomàtic, el que poden fer és posar-nos tots a dalt d'un avió i cap a casa, m'entens? Però tampoc és que a casa em senti molt... A veure, em sento segura, clar que em sento més segura, evidentment, però no estem tan més lluny de la bogeria. No ho dic perquè només siguin els bojos els que tenim, doncs, cap allà baix, molt a baix. No cal situar res en un punt del mapa, però sembla ser que s'està enfrontant el món a dues bandes. I això no és bo. Això no és bo. Ahir mateix, no sé qui era, una amiga meva d'Estats Units també m'havia enviat amb un correu una reflexió d'un afgà que està vivint a Califòrnia, i que deia: escolteu-me, que jo no sóc pro-taliban, que jo no sóc una persona, doncs, que pensi que aquesta gent està fent les coses bé, sóc una persona d'Afganistan i que em preocupo pel que està passant allà, que estimo el meu poble i sé que hi ha molta gent que pateix aquesta guerra sense voler-la, no? Aleshores, doncs, el que representen els talibans per nosaltres que vivim a dintre, doncs, és una gent boja i que, a més, crema a les vídues i a les dones i que fa barbaritats, i que nosaltres, doncs, hi estem totalment en contra i estem allà dins. Sisplau, no dispareu aquesta guerra contra aquesta gent. Era un article molt, molt maco, i després, poc després, rebo el mateix article amb un grup de news que l'havien traduït a l'espanyol per fer-lo més assequible a moltíssima gent, no? És a dir, que hi ha moguda, a veure si la gent se n'adona, no ho sé, fa patir. I tornar a casa, doncs, també em fa patir. Em feia patir molt la meva filla, la que tinc allà, la que tinc a Baltimore fent teatre, perquè, dic, filla meva, sembla que hagis heredat tots els gens revolucionaris d'una època, doncs, que ja havia passat. Estava indignada i, evidentment, carregant tintes contra els americans. Dic: compte, entera't. i fes aquest exercici que penso que tot adolescent, tota persona doncs, que s'està fent gran ha de fer. I bé, sembla que ahir estava més tranquil·la i que ahir ja semblava doncs, que evidentment veia que s'havien de destapar coses d'una banda i de l'altra i que no hi havia blanc i negre, sinó que entre el blanc i el negre hi ha una infinita gamma de grisos que val la pena que es contemplin i que cadascú prengui postura i que denunciï i que veritablement faci arribar la seva denúncia on calgui que faci que hagi d'arribar aquesta denúncia.
Quan torneu, per cert?
El 8 de setembre, no, perdona, el 8 d'octubre. Sí, i bé, doncs ara, mira, tenia previst aquí fer una sèrie de contactes perquè jo, afortunadament, l'any que ve, doncs torno cap a casa. I havia de trobar-me amb gent, vull saber doncs una mica com estan les places, els instituts, per veure què és el que em tocarà fer quan torni. I trobar-me doncs amb tota la gent. Abans de venir vaig escriure, primer quan també em va passar això, vaig escriure un mail dient a tothom en el meu directori: estem bé, we are okay, estamos bien, perquè hi havia gent de tot arreu. Aleshores dic, vinga, tres, a tothom. I després, perquè no donàvem a l'abast, l'email es va col·lapsar. Després vaig escriure un altre mail explicant una mica els fets que us he relatat aquí a la gent, i aquest ja el vaig escriure en català perquè quan vull parlar o quan vull explicar una cosa que em surt de l'ànima em surt en català. I després doncs també vaig fer un segon mail quan ja definitivament em van dir volaràs tal dia, em van donar hora per volar el diumenge, i dient doncs bueno, vinc i tinc unes ganes d'arribar a casa i menjar-me un pa amb tomàtec amb un vinet del Priorat amb tots vosaltres. Però la veritat és que quan he arribat aquí me n'adono que hi ha tanta gent que et vol veure que no donaré l'abast. I jo els deia a la gent, mira, munteu vosaltres, no em feu muntar res, no tinc el cap a lloc, tinc el cap absolutament descol·locat, de debò, estic encara com si m'haguessin posat a dintre d'una campana i m'haguessin estat tocant campanassos per tot arreu, no? És una sensació d'atordiment, d'angoixa, en fi, de no saps ben bé, de resituació, que no estàs situat. I jo els deia a la gent, munteu vosaltres, jo m'hi apunto. Però no em feu muntar res ni em feu dir que us puc, vull veure, que em voleu veure d'un a un, perquè és que no dono l'abast. És a dir, que jo me n'alegro que m'hàgiu donat aquesta oportunitat de parlar aquí de tot això, perquè espero que la gent quan em trobi pel carrer no me'n parli. No ho vull oblidar. Necessito en aquests moments posar-hi distància. Necessito veure-ho doncs, de lluny per intentar entendre-ho. No sé si ho entenc o no ho entenc, però almenys hi necessito posar-hi distància, i sobretot la part anecdòtica no tinc ganes d'explicar-la ja més. Tinc ganes de pensar què és el que s'ha de fer. Això sí, tota persona que tingui ganes d'un diàleg constructiu i de donar idees per la construcció, m'hi apunto. Parlar d'anècdotes i tot això, tothom doncs, n'haurà llegit, n'haurà vist, n'haurà sentit. Doncs en aquest moment, esclar, tota la gent del meu poble hi posa cara. Jo també vull donar les gràcies a tota aquella gent que ha passat per la botiga del meu germà i de la meva cunyada demanant, la Núria està bé? Doncs sí, la Núria està bé, la Marina, tots estem bé, estem tots bé. Perquè això, ja ho dic, a l'hora d'haver passat tot, doncs ja vaig poder parlar amb la meva filla i dir-li, mira, estem bé, no pateixis, ja et tornaré a trucar. És a dir, que això, dono les gràcies a tot aquest poble i dono les gràcies doncs, a tota la gent que s'ha preocupat i ho sé, perquè la meva filla s'ha encarregat de dir-me, mare, ha trucat aquest i l'altre i el de més enllà, i la meva cunyada hi ha passat aquest i ha passat l'altre. Tots, no vull dir noms per no deixar-me'n a cap,
ningú.
Però que tots sé que hi ha hagut moltíssima gent que ha trucat i que allò. Jo, evidentment, el que volia és arribar a casa, a veure la meva neta, que em feia, que té un anyet ara, i que aquestes coses doncs, també et canvien la vida, i que aquests dies d'incertesa, que tot just van ser dos dies, que no sabia si podria agafar l'avió, no sabíem el que passaria, no sabíem quan tornarien a reprendre els vols, era un neguit, només em anava mirant les fotografies de la filla i de la neta i de la família, i m'agafava se'm posava un nus aquí la gola, i les llacrimetes que notaves que t'apuntaven als ulls, no? Era dur, però bueno, doncs sí, estic aquí, tornaré, faré la meva feina, pensaré una miqueta més. El mes de novembre tinc ganes de participar en un congrés de multicultura que es fa a Nevada, a Las Vegas, I vull participar perquè en aquests moments penso que el compromís doncs, s'enforteix. És a dir, el compromís personal, el compromís que tens amb la societat, els valors que penses que val la pena defensar, que no són valors individualistes, ni molt menys, sinó que són valors col·lectius i de vida i de valors humans, doncs, de convivència i de pau. I aquests són els valors que tinc ganes de que la gent que puja entengui. I també m'agradaria que la gent gran també els entengués, evidentment, però hi ha gent que sembla que ja se n'oblida. I que la feina aquesta és una feina diària, no? D'anar pensant i d'anar dient, doncs, que això, que no, que el món no s'acaba, que no s'ha acabat, i que tenim molta feina a fer i que ens hi hem de posar a fer-la.
Escoltava algun mitjà de comunicació que fins i tot es feia la pregunta: què hagués passat si aquesta veritable desgràcia passa a Europa? Com haguessin reaccionat els americans?
No ho sé. Els americans, com... Mira, jo ho torno a lligar a la qüestió que et deia abans. Els mitjans de comunicació als Estats Units estan molt mediatitzats. Costa molt que t'arribi una notícia de Chomsky, per exemple. Jo t'he anomenat Chomsky moltes vegades perquè hi tinc fe des que tenia 20 anys o 25. Que me'n recordo que en la meva època, doncs, quan encara lluitàvem perquè això fos una democràcia, ja llegíem aquell llibre seu de la responsabilitat dels intel·lectuals. I era un senyor, doncs, imagina't, molt més jove del que és ara, però que continua encara molt compromès en tot això. És un senyor que costa de trobar, el trobes a les llibreries molt selectes, i falta informació. Què passaria aquí? Doncs no en tinc ni idea del que hagués passat. Hi hauria gent, doncs, sobretot a la part que visc jo, que és Nova York, i tota la part de l'est, Boston, fins i tot Washington també. Tota la gent està més informada del que passa aquí i se sent més vinculada. Tota la part mitja d'Estats Units, evidentment hi ha els intel·lectuals de torn arreu, la gent més o menys preocupada, la gent que està a les universitats, jo amb els que he tingut contacte han sigut gent més vinculada a l'ensenyament. Però els mestres ja diria jo que no saben tant què passa, o hi ha poca formació global. Hi ha poca formació global. Què hagués passat? Us ho haguessin sentit lluny. Jo me n'adono que haver viscut això en directe o haver-ho viscut des d'aquí quan tu parles amb la gent és diferent. Doncs aleshores això amb ells els ha tocat molt més. Vull dir, mira si era fantàstic que una amiga que tenim del barri, una mulata encantadora, que el dia 11 a la tarda també va venir a casa, allò que us deia de gent, no? Uh-huh. De xerrar, va venir amb el seu fill de 6 anys i quan va veure l'avió que s'estavellava contra les torres i l'altre i que tot volava, el nen va dir cool, que és el nen, guai, no? Volem dir, clar, això és una pel·lícula. El nen ho veia com... Pensa, clar, el nen diu, que guapo, home, guapo, nen, pensa. Doncs bé, aquest tipus de mediatització de la informació, aquest tipus de que fa, doncs, que et sentis distant d'una notícia o no, o que la vegis com a ficció. Vull dir, és una miqueta el que li passa a molts americans, sobretot la part mitja, aquesta, la part mitja, la part que vota Bush, la gran massa aquesta que vota. Jo no et dic que els demòcrates siguin molt millors, però si més no, trobes dintre de la gent que vota demòcrata una gent que pensa d'una manera diferent, i després hi ha gent que no vota, que es nega, perquè diuen que no serveix per res, també te'n trobes, no? Però bueno, hi ha una manera molt massiva d'entendre com és la vida en allà, que penso que a Europa li hagués quedat absolutament lluny i que possiblement li haguessin donat poca importància, no ho sé. Altres no, les costes no. La costa est és... Jo la sento molt europea, o la sento molt mundial. Nova York és una ciutat que vibra. Nova York és una ciutat viva, dinàmica, interessada, preocupada, diversa. Vull dir, és una ciutat que se t'emporta a tots nivells, i hi ha gent fantàstica, hi ha gent meravellosa a tots nivells, a nivell artístic, a nivell intel·lectual, a nivell de tot. Vull dir que hi ha gent a nivell humà, a tot. Tot i que diuen que la ciutat és deshumanitzada, no és cert. La gent t'ajuda, la gent s'atura al carrer quan et veuen amb un mapa i et diuen què vols, necessites alguna cosa, vols que t'ajudi, vols que t'informi.
Aleshores, perdona, Núria, tenim una concepció equivocada dels americans des d'aquí.
A veure, perquè és que no es pot generalitzar.
Clar. Partint de la base aquesta.
Exacte, sí. No es pot generalitzar, i aquest és el problema que tots diem els americans.
L'americà els... patriota, l'americà peliculero, l'americà més jo... de ciència-ficció que no pas de...
No, jo et diria l'americà inconscient i l'americà conscient. Uh-huh. Potser podríem fer aquesta divisió, que em sembla massa grossa també, perquè també una altra vegada és allò que dèiem del blanc i el negre. Però sí que hi ha molt d'americà inconscient, desinformat, i que no es vol informar només que amb el que li donen, comodon. Aquest tipus d'americà és el que jo lluitaria en contra d'aquest tipus d'americà. No contra l'americà conscient i dinàmic. L'americà és una persona emprenedora, una persona decidida, una persona ràpida. També. És a dir, que anem a aprofitar aquesta part positiva que té l'americà. L'americà té moltes coses positives. Jo he après molt d'ells amb aquests 5 anys que porto allà i un que em queda. He après moltíssim i vinc contenta, doncs, d'aquest bagatge que m'emporto. Ara, hi ha coses, doncs, que no les vull, ni les vull per mi, ni les vull pel meu país, ni les vull per res. Vull dir, no les vull transmetre com a valors. Però hi ha gent fantàstica, de debò. Hi ha gent molt bona, hi ha intel·lectuals molt seriosos, hi ha molta reflexió. Mira, ara també, a nivell, perquè et facis idea una mica perquè estem fent comparacions. Vaig participar en un congrés a Miami, Florida, sobre el tractament de la recepció d'immigrants en aquell país i el tractament de la recepció d'immigrants a Espanya. Hi van haver ponències d'en dos costats, no? Tant per part dels americans com per part dels espanyols. Jo vaig sentir una mica de vergonya aliena, perquè les aportacions que feien els espanyols eren molt febles, molt poc pensades, possiblement, doncs, perquè no hi ha hagut el temps que hi han dedicat ells. Allà hi havia una recerca feta, un treball seriós, evidentment hi van haver persones amb molta energia que van presentar els temes i que van estar explicant què és el que havien fet, quin tipus de recerca s'havia fet, quin tipus d'accions s'havien portat a terme, què es proposava des de les universitats. Clar, això aquí no hi era. Per això t'estic dient, doncs, que hi han coses que hi han pensat, i han pensat molt seriosament, i han buscat eines, doncs, per fer d'aquelles teories una via eficaç, doncs, per la immigració, pel que sigui, perquè és que en tenen, i per tant, doncs, hi han pensat. Aprofitem tot això, aprofitem. Hi ha moltes coses que es poden aprofitar dels Estats Units, i no tot és rebutjable, ni molt menys. Per tant, doncs, anem a agafar el que val la pena i anem a fer, doncs, la nostra pròpia via.
Mm-hmm. Què és el que més us preocupa el 8 d'octubre, quan torneu cap allà?
L'entrada, agafar l'avió, l'entrada, pujar l'avió, perquè també sentia abans d'ahir a la televisió, no sé si ho vau veure, que un dels avions d'Iberia, que sortia de Nova York, va tenir amenaça de bomba, i amb dos caces americans allà, perquè si es deia que sí, doncs mira, els caces eliminaven l'avió abans de que fes una barbaritat. Això em preocupa, perquè la gent està parlant d'amenaces de bomba. Jo no ho puc entendre, com hi ha gent que encara té l'humor o el que sigui, perquè es plantegen aquest tipus de coses, quin tipus de caos es vol crear, no? Evidentment, pujar a l'avió em fa por. Espero que vagi buit, de manera que pugui estirar i posar-me a dormir, oblidar-me tot el camí, que no hi hagi de pensar fins que arribi. I després em preocupa, evidentment, les decisions que es puguin prendre a nivell tant americà com dels altres. Vull dir, em preocupa les decisions aquestes globals, que poden afectar a gent que no té ganes de que hi hagi una guerra. Em preocupa. I després, doncs, el que em preocupa, evidentment, tornant al meu nivell, no local, sinó més petitó, doncs, de docència en allà, de que els meus mestres, doncs, estiguin bé, que aprenguin coses, que puguin desenvolupar aquest esperit crític, doncs, que els dona el fet de poder estar en un altre país, perquè penso que això és important. Jo els deia a ells, quan vaig parlar per telèfon, dic, mireu, sé que esteu vivint uns moments difícils, però el que aprendreu d'aquesta experiència no us ho pot donar ningú. L'esteu vivint directament i a vosaltres us ha de servir, però aprofiteu-la per bé. i aneu en compte, sigueu prudents amb el que dieu, perquè sou estrangers, també els deia, i aneu en compte perquè la gent està molt susceptible, hi ha gent que està disposada al diàleg, però hi ha gent doncs, que se sent ferida i per tant no t'escolta o t'escolta malament. Aquesta és la cautela, aquesta és la por que em fa. És a dir, jo sóc una persona molt honesta, que quan em pregunten una cosa dic el que penso, no dic el que penso que hauria de dir. Em surt bastant el que crec que tinc dintre. Aleshores, doncs, a vegades em fa por, perquè et trobes americans que potser això no ho entenen, no? Ells són hipòcrites. Uh-huh. No puc generalitzar, tornem al mateix. En tot cas, em diuen, que directe que ets, em diuen la gent, no? Moltes vegades dic, bueno, és que estic acostumada a dir la veritat tal com la sento. Aleshores, així surt. Em fa por, doncs, ferir susceptibilitats, em fa por no trobar les paraules, em fa por no trobar la via de comunicació, però vull dir el que penso i vull dir la veritat, és a dir, vull dir el que jo crec. I després em preocupa moltíssim, el que tinc més ganes de fer doncs, és d'empapar-me de tota aquesta qüestió global, multicultural, d'aquesta teoria, si tu vols, teoria i pràctica, perquè allà, evidentment, la teoria i la pràctica en aquest sentit es barreja, del que es pot fer quan vinguem aquí, què es pot fer doncs, per prevenir desastres com aquests, què es pot fer doncs, perquè la gent sigui humana, què es pot fer perquè la gent sigui crítica, què es pot fer perquè la gent doncs, sigui persona, en definitiva.
Què teniu ganes de fer ara?
Ara?
Sí.
Doncs mira, ara...
En aquests dies que sou a Sitges,
dies, doncs mira,
teniu una necessitat de desconnectar o això és impossible?
Desconnectar és impossible. El que passa és que això és el que et deia abans, d'intentar doncs, que la gent m'entengui, que no em preguntin cada vegada el mateix. L'anècdota ja està passada. Tinc ganes de mirar el mar i d'empapar-me, d'ensumar-lo, de sentir-lo. Estar allà en aquell lloc que estic a Aiguadols és una veritable... és un miracle, no? És un miracle quan veig la punta per allà pel darrere i aquells tons de blau que van canviant, aquell cel tan maco el dia que vaig arribar fosc, més o menys gris, després doncs ja s'ha anat aclarant. Tinc ganes doncs això d'estirar-me a la platja i quedar-me com un llangardaix, impregnada de sol, de mar i de sal. Tinc ganes d'estar evidentment amb la família i veure la gent, i tinc ganes de veure gent, us dic de debò, tinc ganes de veure'ls i les cares, vull dir, mira, aquí estic i estem i us veig. I no saps l'alegria que em dona tot això. També tinc ganes doncs de disfrutar Barcelona i d'anar-hi, perquè la sento la meva ciutat, al marge doncs de sentir-me al meu poble també, de Sitges, perquè això és la porto penjada al coll i penjada al cor també. Aleshores, doncs, no sé, viure, estar, llegir, pensar, pensar molt. Estic en un projecte que havia començat a fer abans de venir, que és sobre la multicultura i el Mediterrani, que és un projecte que ja fa gairebé un any que hi ha començat a donar toms i que és un projecte de treball per l'escola, per reflexionar sobre la multiculturalitat, per veure les diferents cultures que han travessat el nostre mar de punta a punta des dels temps immemoriables fins ara, i que això doncs, m'està entusiasmant. He portat el meu ordinador portàtil i aquí em tens treballant i pensant també. No he treballat massa, honestament, des que he arribat, però sí que ho tinc al cap. I això és el que vull fer, doncs dedicar-me a veure els amics i amigues que directament doncs he estat en contacte tot aquest temps, abans i ara encara més. Tinc ganes d'estar amb la família, veure el mar, passejar pel passeig, i això, un bon vinet, un pa amb tomàquet amb un pernilet bo, aquestes cosetes doncs que allà no, també ho tens, però que em sembla que tenen un gust diferent, no sé per què.
Doncs, Núria, gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies pel teu testimoni.
A vosaltres.
Ho has explicat de manera fantàstica, ha quedat molt clar tot.
Espero
i bé que
sí.
Gaudeixis al màxim aquests dies aquí a Sitges.
Així
l'has trobat molt diferent, per cert.
Doncs encara no he tingut temps de veure aquestes diferències que la gent m'apunta. He vist algun raconet doncs, que hi havia menys verd, menys muntanya i més taquetes de construcció, i això sempre fa mal, però mira, no sé, en tot cas...
Estem creixent molt, eh?
Esteu creixent, ja ho veiem.